Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Almenys una persona ha mort i 6 més han resultat afectades de diversa consideració en una explosió que s'ha produït a primera hora de la tarda en una empresa del polígon industrial de Montsolís, al barri de la Verneda de Barcelona, a tocar de Sant Adrià de Besòs, segons informa Protecció Civil. L'incident s'ha produït a l'empresa química Proquibasa, concretament al número 50 de la via Trajana, que pertany al districte de Sant Martí. Passades les 5 de la tarda, els bombers han anunciat que no hi havia cap perill per als veïns del barri i que continuen treballant a la nau afectada. D'altra banda, el coronavirus continua sent notícia. El govern espanyol ha anunciat avui noves mesures, concretament el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha explicat després del Consell de Ministres que es prohibeixen els vols des d'Itàlia a Espanya, però la mesura més contundent és la prohibició de celebrar actes amb més de 1.000 persones a la Comunitat de Madrid, a La Rioja i a les ciutats de Vitòria i La Bastida. A més, en aquestes zones es consideren de transmissió significativa i, per tant, els actes amb menys d'un miler de persones hauran de reduir també l'aforament d'un 33% per evitar que els assistents estiguin massa junts. Una altra mesura és la suspensió de tots els viatges de l'Imserso per a gent gran durant un mes amb l'objectiu d'evitar situacions de possible contagi. També Maria Jesús Montero, ministra d'Hisenda i portaveu, ha anunciat que hi haurà un Consell Extraordinari dijous i que el president Pedro Sánchez es reunirà abans amb patronals i sindicats per analitzar possibles mesures econòmiques per fer front a aquesta crisi. Un apunt cultural: es fa al Teatre Fortuny de Reus a 2:15 del vespre un concert amb el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell, l'Orquestra Simfònica del Vallès i diferents veus que interpretaran la Traviata de Verdi. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. De seguida, el Mirador. Abans, el pensament del dia. Avui amb Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector.
L'acció voluntària. Per què és important? Perquè amb el gest d'apropar-se a l'altre, el patiment que aquest pugui tenir està apropant-se a algú que el necessita, ajudant-lo a fer camí. Els voluntaris, amb la seva tasca, contribueixen a fer una societat millor. Transformen realitats. Amb la seva acció, fan denúncia de tot allò que cal millorar. El que descobreixen els voluntaris en pròpia persona és com es compleixen les paraules de l'Evangeli. Si donem, rebem molt més del que donem. El voluntari sempre rep molt més del que dona.
Ràdio Estel.
Vols conèixer en profunditat els personatges de l'actualitat?
Vols compartir una estona amb els noms del moment?
A Ràdio Estel, El Protagonista.
Un programa on conversarem amb personalitats destacades del món de la cultura, de la política, del món social i molt més.
Els dimarts a les 8 del vespre, comparteix una estona amb El Protagonista.
A Ràdio Estel.
...33è Festival Folk Internacional Tradicionarios. No et perdis cap concert. Dijous 12 de març, concerts arran de l'escenari amb la companyia Minimíssima. Divendres 13, la Coixinera presenta en el disc Tenim i Tindrem. I dissabte 15, Os Chotos presenten Cadències. Fins al 3 d'abril, 33è Festival Tradicionarios, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Bar Restaurante Café de Galiza, calle Riera Blanca 16, en Hospitalet. Especialidad en comida gallega. Platos estrella, el pulpo a la gallega con cachelos y el arroz caldoso con bogavante. Calle Riera Blanca 16, muy cerca del Camp Nou, Metro Collblanc Línea 5. Bar Restaurante Café de Galiza. Menú de lunes a viernes a 11 euros. Teléfono 93-449-8234. 93-449-8234. Ideal para reuniones y celebraciones. No hay amor más sincero que el amor a la comida. Bar Restaurante Café de Galiza. A verlo, haylo. Radio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Salutacions també del José Matosas i el Raúl Delgado a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja i el Marcel Gallart a la redacció. Comencem el temps diari d'anàlisi de l'actualitat. Sens dubte, amb la mirada posada en l'epidèmia pel coronavirus i amb totes les mesures que s'estan prenent en les últimes hores, avui, però, volem centrar la nostra anàlisi, el nostre col·loqui, en les friccions i en els equilibris interns del govern espanyol que han arribat aquests dies en un moment especialment intens pel que fa a algunes iniciatives considerades per molts més ideològiques, per dir-ho així, que no pas socials. És el cas dels projectes de llei d'eutanàsia, que pot donar via lliure a aquesta pràctica, fins i tot sense el consentiment del pacient, segons el text de partida. També la llei d'educació, per derogar l'anterior normativa i sense cap horitzó de pacte o de consens, i la de llibertat sexual, així anomenada, considerada des de molts sectors massa intervencionista sobre drets individuals. La llei de llibertat sexual vol ser una norma contra les violències, cosa que sempre està molt bé, i està impulsada per la ministra d'Igualtat, Irene Montero, de Podem. En el text desapareix l'abús sexual per posar el consentiment de la dona en el centre. Tothom sap que elaborar aquesta reforma del Codi Penal ha estat molt difícil amb reunions tenses entre socialistes i morats. Tot i la contenció, fins i tot després de l'aprovació en Consell de Ministres, Pablo Iglesias va comentar als passadissos del Senat, en unes declaracions d'aquelles conegudes i molt directes, que hi ha masclistes frustrats en les excuses tècniques, referint-se als matisos que el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, sembla que va introduir en el text aprovat per l'executiu. Pel que fa a l'eutanàsia, el govern de Pedro Sánchez vol regular el dret de les persones, així ho diu, a rebre l'ajuda necessària per morir, quan es compleixin unes condicions concretes que ho marquin. Per exemple, al costat dels termes malaltia greu i incurable, s'afegeixen les paraules crònica, invalidant o causant d'un sofriment físic o psíquic intolerable. Sota aquests últims paràmetres, molts experts en bioètica veuen una mena de colador, com va passar també, per exemple, ja fa més de 30 anys, amb la primera llei de l'avortament, amb la salut física o psíquica de la mare. D'altra banda, es deixa inicialment marge al metge que gestioni la sol·licitud perquè en determinats moments pugui tenir l'última paraula. Interpretacions a banda, sembla que es vol donar llum verda a les morts voluntàries assistides en règim de seguretat jurídica. Sempre es pot discutir si el terme eutanàsia serviria per a tot el text. I finalment, la nova llei orgànica de modificació de la LOE sobre educació vol fer un gir a la política educativa a través d'un text que ja s'havia elaborat abans de les eleccions del 10 de novembre passat i que ara només admetrà modificacions al Congrés o al Senat. Amb la idea que ningú no es quedi enrere i s'assoleixi una excel·lència, s'introdueixen nous criteris de flexibilitat en els currículums, amb la possibilitat de superar fins i tot el batxillerat amb una assignatura suspesa. D'altra banda, la religió perdrà pes en aquest currículum amb una oferta que ja no serà obligatòria en primer i segon de batxillerat i les qualificacions no computaran per a l'accés de la universitat o l'obtenció de beques. S'eliminen els itineraris diferents de l'alumnat segons la capacitat acadèmica i també se suprimeix el concepte de demanda social per a la planificació de les places escolars. Es concedeix més poder als consells escolars dels centres i se substitueixen les revàlides per unes proves de diagnòstic. En tota la gran qüestió educativa, una vegada més, sembla que tirarà endavant un canvi legislatiu sense pacte escolar i sense consens polític. En definitiva, el gran interrogant és si aquestes iniciatives del primer executiu de coalició a la democràcia espanyola tindran alguna repercussió, tant a nivell intern com en la implantació i la visió social. De moment, les disputes internes entre PSOE i Podem no inviten a l'optimisme, no tant per la dimensió desagradable del tema, sinó sobretot per la manca de cohesió en un govern que necessita un gran treball de diàleg, i aquí parlem també d'aquí, de Catalunya, i de consens davant molts altres problemes. També amb la despoblació de moltes zones d'Espanya, l'alerta pel coronavirus o l'evolució de l'economia, entre molts altres. Caldrà una gran alçada i molta cintura per afrontar els temes polítics i socials que venen, ja no les properes setmanes o mesos, sinó els propers dies. i ens acompanyen avui per analitzar aquest complex tema. No arribarem a tot, però sí que intentarem aproximar-nos a algunes d'aquestes tres grans àrees socials que ara gestiona el govern espanyol, amb Lluís Sols, professor i col·laborador de Cristianisme i Justícia. Bona tarda.
Bona tarda.
També Carles Armengol, pedagog i president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Bona tarda.
Bona tarda.
I saludem finalment Xavier Puigdollers, advocat, president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort i també implicat en altres tasques, no?, com és la defensa dels drets de la infància i altres prioritats al Col·legi d'Advocats. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com va tot?
Bé, anar fent, esperant el futur, que
el, futur,
el
sí.
tenim ja proper.
Exacte, el futur el tenim proper i la situació de suspensions, de cancel·lacions i d'alerta és important. En tot cas, des d'aquí reiterem la nostra crida, com fem cada dia, a la calma, però també a intensificar alguns hàbits que haurien de ser sempre, però que, com la higiene, rentar-se les mans, evitar doncs, els excessius contactes i les aglomeracions. Però anem als temes, si els sembla, d'avui. Primer de tot, com expliquen o com interpretarien aquests desencontres que el govern espanyol ha tingut els últims dies, quan no porta, si no recordo malament, encara ni 100 dies? No, evidentment, encara falten uns dies per arribar als 100 dies. És a dir, que pot ser que sigui convulsa aquesta gestió, més enllà de si algunes coses surten millor, altres no tant. Qui vol començar?
O sigui, ara dona la impressió que estan marcant territori, no? De que, bueno, alguns via la coordinació volien treure una mica el terreny als altres, els altres s'han defensat, han dit que és el seu departament, i jo penso que serà més problema ara que més endavant, eh? Perquè ara, una vegada s'estableixen unes pautes de comportament, tot això, les coses es calmaran. Però sí que és cert que aquests primers passos estan resultant potser més conflictius del que s'esperava.
Pot ser també certa precipitació, no? Perquè el tema de la llei d'igualtat es volia doncs, fer un gest abans del 8 de març i a vegades potser aquesta precipitació tampoc ajuda. De tota manera, bueno, caldrà veure-ho. Jo amb el tema educatiu no... o sigui, tu posaves els tres grans temes, no és el que suposo que tindran més friccions, eh? En tot cas, els problemes vindran per una altra banda. No?
Potser el tema educatiu pot provocar algunes friccions a nivell de reacció social, com ha passat altres vegades en signe contrari, no? Molts col·lectius de famílies, l'escola concertada, podem dir els professors de religió, també.
Jo, en relació al projecte que potser també és el que coneixem més detalls, perquè en el fons ja es havia plantejat. Jo crec que tu ho apuntaves. Aquí el més lamentable és que anem fent aquestes anades i tornades tan sovintejades, no? Perquè és que tot et sona, o sigui, la que portes uns quants anys en el món educatiu, tot et sona a repetit i repetit, i a debats que es tornen a fer amb els mateixos plantejaments, és a dir, que no s'avança ni un mil·límetre per un costat ni per un altre. Tot i així, també he de dir que a vegades fem molts escarafalls d'aquestes reformes i acaben sent menys del que anuncien. Sempre acaben sent menys del que anuncien, perquè el paper doncs, sembla que apunta moltes coses, però la realitat també les suavitza. No dic necessàriament per bé, a vegades per malament, eh? Però, per exemple, el tema de la religió. El tema de la religió es fa molta bandera, i el que acaba determinant la llei orgànica és relativament... afecta, jo diria, poc el dia a dia dels centres. El que afecta més és, per exemple, les hores que se li donen, perquè aquí es parla doncs, de si ha de ser d'oferta obligatòria o no, però després cada comunitat autònoma, a l'hora de fer els currículums, doncs, possibilita no un temps determinat per la matèria de religió, per exemple. O, realment, les ganes de que això, que aquesta oferta sigui real, que moltes vegades no hi és. Per tant, o sigui, acaba més condicionat per aquestes coses que no per temes que a vegades es fa com una gran batalla. Jo, sincerament, si ha de puntuar per les beques o per la nota mitjana, no crec que sigui el gran debat sobre la classe de religió. No?
Per tant, el tema educatiu, prudència, certa sí. precipitació en el tema de llibertat sexual o aquesta llei que es vol tirar endavant, i després la qüestió de l'eutanàsia, que també es feixuga de fa anys. Bé, senyor Puigdollers, si vol completar la primera roda.
Sí, jo diria que estem en una situació d'intranquilitat general al país o a l'Estat. És a dir, el final de la legislatura passada no va ser fàcil, va ser traumàtica. L'inici d'aquesta tampoc ha estat fàcil, perquè hi ha hagut noves eleccions i les majories no queden clares. I tant els d'una banda, els que no estan al govern, estan intentant marcar el seu territori per veure qui lidera l'oposició, i els que estan en el govern també ho estan marcant, per els que estan dintre del govern i els que donen suport des de fora al govern, però que han permès que els del govern arribin a governar. Per tant, aquí tothom ha de marcar el seu territori. Hi ha diversos debats importants, més importants per uns que per als altres, però tothom va marcant, si no em dones suport en aquí, t'ho canvio per allà, i per tant aquí pot haver diverses qüestions. Realment, aquestes tres lleis que arriben ara poden ser, jo crec que sí, clarament ideològiques, d'una esquerra que vol arribar i a dir. Com a mínim ja ho hem dit. Després ja veurem què passa, si prospera o no prospera. Però com a mínim ja hem complert, especialment aquells que no havien governat mai i que segurament no pensaven en arribar. Per tant, han de fer unes mostres clares de que allà estan. Després ja veurem. El problema està que tenim un país que va de banda a banda i que les lleis no ajuden a viure tranquil·lament. No és bo que les lleis variïn constantment, depèn del govern que hi sigui. Uh-huh. Les lleis han de respondre a un interès general del país i que es vagin modificant a mesura que el temps passa i, per tant, tot ha d'evolucionant. Però no a base de decrets de lleis que diguen A o B, depèn de que el govern sigui un. Clar. Això no és bo per cap societat.
Hi ha molts temes de procediment ordinari que es poden aprovar per la meitat més un i són revisables uns anys després.
Exactament.
Ara, qüestions com educació, el tema de la vida humana,
de la gent gran... El tema d'educació, hi havia d'haver un pacte, un acord de quina educació volem dels nostres fills, sempre.
I això ho han deixat de fer tots, uns i altres, tots els que han governat.
I això és perillós, perquè vol dir que no tenim un model clar de societat, no? Ni de futur, etcètera, amb els altres, el mateix.
Bé, senyor Lluís Sol, si vol entrar en algun dels temes.
Cada país té una cultura política diferent. Hi ha països que han aconseguit tenir uns terrenys que no són de discussió, sinó que són de pacte entre uns i altres, i hi ha poques diferències quan governen uns i altres. Això dona una estabilitat, per exemple, un model educatiu, un model sanitari, un model militar...
La política internacional, per exemple.
La política internacional... Bueno, Espanya està claríssim que l'educació no és un d'aquests àmbits. És un àmbit en què sempre ha estat motiu de discussió. Qualsevol llei que han fet un o altre ha estat motiu d'una fortíssima lluita política i un debats, manifestacions, etc. Dit això, potser, si anéssim al passat, trobaríem alguns ministres que sí que realment han volgut dialogar amb la posició, però la posició llavors no li ha interessat i ha volgut boicotejar aquestes perspectives de diàleg. Bé, i aquesta reforma que volem fer, a veure, sí que sembla una mica més de les coses que ja s'estan fent. El problema que hi ha en l'àmbit educatiu és que, en línies generals, les reformes que es van engegar des de fa 30 anys, la LOS i tot això, han funcionat malament. Llavors, quina és la solució? És dir, tornar allò d'abans? Potser no. És dir, rectificar. Bueno, i clar, quan una cosa no funciona, llavors és molt fàcil que el que vingui lo vulgui solucionar i normalment doncs sembla que no s'acaben de sortir. Per tant, jo no confio ni en allò que hi ha ara ni en el que vindrà. Hi ha un problema en l'educació de que al final tothom menteix. Tothom diu que aquest noi ha après no sé què i tothom sap que no ho ha après, però l'únic que es vol és estadístiques d'aprovats. I amb això, doncs, bueno, és el sistema i què li farem. En el tema de la religió, jo penso que la religió, el batxillerat a la pública, i ara mateix té poc rol. I no hi ha molt a perdre, diríem, això. I a la privada, doncs, no l'afecta, perquè la privada la pot oferir tranquil·lament. Mm-hmm. Per tant, jo penso que en aquest sentit no variarà massa la situació actual, sincerament.
Bé. Bueno. Sí, sí, senyor Rubal.
No, el matís, la privada el pot oferir, però si és la privada concertada i que d'alguna manera ha de fer l'oferta mínima d'assignatures, també pot ser... O sigui, ara està bastant marginada en el batxillerat la religió, també l'escola concertada, i fins i tot diria l'escola cristiana, perquè per les circumstàncies, i a més perquè el segon de batxillerat s'ha convertit en un curs de preparació de l'ESPAU i o va a l'ESPAU o perd valor aquella matèria, no? Però sí, jo crec que no... O sigui, els problemes de l'educació que hi són, aquestes reformes no els aborden. Tornen... O sigui, és com un... bueno, seria una mica allò com la Primera Guerra Mundial, és a dir, cadascú la seva trinxera, i quan tenen oportunitat avancen uns quilòmetres uns, però a la següent ja avancen els altres. De tal manera que mai... O sigui, jo crec que no estic tant en el dia a dia, ja mai sé si una... Allò, sí, aquesta norma ha de derogar coses de la LOMCE, però hi ha coses de la LOMCE que diria que no s'han arribat a aplicar mai perquè tampoc hi ha hagut temps, amb la qual cosa, o sigui, ja no sabem què estem reformant. O sigui, sí que jo diria que la realitat va per una banda i aquest debat, aquests grans debats legislatius sobre educació comencen a anar per una altra banda. Però ja dic, el dia a dia està més condicionat a vegades per qüestions operatives que no pels grans principis i les grans normes.
Sí, una vegada el salesià Francesc Riu, fundador de l'Escola Cristiana, ens parlava de selva legislativa incomprensible, no? És a dir, el que vostè diu és un bon exemple. Es deroguen coses que no s'han aplicat, no? Per tant, com empreses, com cadascú segons governi... Bé, en tot cas, deixant de banda el tema educatiu, sí, sobre el text de l'autonomia Àsia, que potser alguns de vostès han tingut ocasió de veure, ni que sigui parcialment, i des d'aquí hem tingut accés, sembla que obre algunes portes perilloses, però en tot cas veurem, que és un tema delicat, sens dubte, el del final de la vida i el del regular la mort digna.
Sí, jo sobre l'eutanàsia potser un parell de comentaris... D'entrada dient que no conec el text a fons, perquè de fet no sé ni si s'ha publicat com a avantprojecte, o sigui, he llegit coses, però jo el text, o sigui, un avantprojecte de llei, no l'he llegit. Però sí voldria fer dos apunts. El primer és que, home, no sé si hi ha una gran demanda social, però sí que hi ha. O sigui, no la sabria quantificar, però sí que és una llei que possiblement ja comença a ser necessària, és a dir, perquè hi ha situacions en les que els instruments jurídics no semblen els adients. Per tant, home, de dir, ara treuen això quan... No, possiblement és un tema que s'ha d'abordar, que cal abordar-lo i que no sé si ara és el millor moment, però que, doncs, calia. Així com a vegades, doncs, surten coses que... Fins i tot a Catalunya crec que el Parlament, i amb una majoria bastant àmplia, en alguns moments havia instat i havia fet algun... El Parlament de Catalunya, que evidentment no té competències en això, però havia instat a que es legislés sobre el tema, que es regulés. Perquè, home, possiblement és una qüestió que cal abordar. Aquesta seria una primera nota. Per tant, no em sembla malament que això es posi sobre la taula. La segona, i el que més em preocuparia, és, i una mica amb el que s'apuntava per aquí, si realment el pacient no té l'última paraula, no? Jo crec que l'ha de tenir, però no només l'ha de tenir formalment, sinó que hauríem d'intentar que la pogués tenir en una situació de llibertat real, no? Que això és més complicat. Una cosa és dir, no, sempre es tindrà, sempre caldrà el consentiment en el moment o perquè ha fet un testament vital o el que sigui. Però jo vaig més enllà. No només crec que sempre caldria aquest consentiment, sinó que s'hauria d'evitar aquelles situacions que d'alguna manera poden empènyer el malalt a voler acabar amb la vida, no tant potser per la seva situació interna, sinó perquè li sembla que potser està pesant massa, doncs, sobre la família, sobre... És a dir, a mi, o sigui, que es produís això, que això pogués generar aquesta una mica tensió en el malalt, home, jo crec que s'hauria de vetllar per intentar que això no passés, no? No sé com, perquè sí, no, és un tema complex.
Clar, com vostè diu, una regulació necessària, el que moltes vegades ens contamina a tots és la paraula eutanàsia, perquè la paraula eutanàsia implica en la seva essència provocar una mort, no? I aquí és on entrem les grans barreres ètiques. Ara, regular el final de la vida, potser aquí podríem trobar consensos. El problema és quan, si no es troben consensos, és perquè hi ha diferències insalvables entre els grups polítics, vull dir, i entre la societat.
A mi m'agradaria canviar el debat. En comptes de parlar de l'eutanàsia, i vol dir de la mort provocada...
Clar, això és el que potser hauria de fer el govern, també, no?
Exacte. Seria al revés, assegurar una vida digna. En el fons, al final, moltes vegades, en aquests debats, està el dolor que provoca més a la família al voltant, el que dèieu, i els diners que costa mantenir aquella vida. Per tant, de vegades és un tema econòmic que una altra qüestió. I la societat, o l'Estat, és a dir, l'organització, té l'obligació de garantir la vida digna de la persona. Aleshores, en aquells moments de dificultat, hem de veure com li podem garantir aquesta dignitat de vida. I aleshores, aquí sí que hi ha sistemes del dolor, dels mitjans pal·liatius pel dolor, per apropar-se bé al final, per la tranquil·litat, etc. Però aleshores arribaríem a l'últim moment, en aquells casos més difícils, que es pot fer. Però arribarem al final del debat d'aquesta garantia de dignitat de la vida. No al principi, com el matem, com mor, i després en parlarem. No? Tenint en compte que, a part del debat que ara en aquests moments es provoca en aquest estat amb aquesta proposició de llei, hi ha un altre debat, i aquest és a nivell internacional, sobre la manifestació de voluntat en les persones amb discapacitat. És a dir, aquelles persones que no poden parlar, que no poden dir, perquè no poden, per la qüestió física, o perquè per qüestions mentals no saben o no són conscients. Com s'ha d'interpretar aquella voluntat o no voluntat? I aquest és un debat internacional.
Sí, sí.
I hi ha que sí, hi ha que no. I aquí, mentrestant, ja tirarem pel dret.
O si pot decidir un tutor...
Aquest és el...
Aquest és el gran debat que en aquests moments... Sí. Ja les dues tendències ja estan, no?
I per aquí han anat moltes de les situacions de Bèlgica i Holanda on s'ha ampliat, segons sabem, sobretot a Holanda, el dret, aquest suposat dret a morir provocadament.
Exactament, en Holanda. Però hi ha també el conveni de drets de les persones amb discapacitat del 2006 que tracta a veure com pots interpretar la capacitat d'aquelles persones en totes les diverses circumstàncies que pot donar la vida. I és aquí on estaria el debat.
Perquè també, en el fons, l'alternativa no és l'acarnissament terapèutic, l'alternativa no és que pateixi la gent per patir, però, en canvi, per exemple, les cures pal·liatives sí, i la sanitat està preparada per cobrir-les, aquesta és la gran qüestió. I la societat té dret a exigir, no?, aquesta alternativa de les cures pal·liatives, per exemple. Sí, senyor Sols.
Jo penso que no hi ha lleis perfectes. En qualsevol llei pots trobar un cas concret en què dius aquesta llei per aquest cas és injusta. Si a més estem parlant de vida, això encara resulta més delicat i més sensible. No? Efectivament, hi hagi la llei que hi hagi, l'actual o la que puguin portar, podem trobar casos extrems en què diuen com és possible que aquesta llei s'hagi aprovat i passi això. I el debat tendeix a centrar-se sobre aquests casos límits. Jo penso que en els casos límits ens posaríem fàcilment d'acord. El problema és la llei que es pugui aprovar pot obrir una escletxa perquè perquè molts casos dels que no s'estan parlant es pugui practicar, diguem, la mort, per exemple, de la persona que no ha prestat el seu consentiment, etc., com de fet està passant en alguns casos del país que han regulat l'eutanàsia. Aquí estaria la dificultat del tema, no? O sigui, potser intentar atendre els casos més extrems que ara potser no estan prou contemplats amb aquesta idea del dret a la vida digna, però, en canvi, no permeten amb això que arribi un moment en què per l'aplicació de la llei el que vulgui es pugui carregar a la persona que vulgui, perquè es troba malament, molt malament. No? Perquè és com s'ha de morir, que se mori aviat. No?
Sí. Bé, avui en el nostre col·loqui, molt intens pel que fa a temes, parlem amb el pedagog Carles Armengol, l'advocat Xavier Puigdollers i el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols. Fem una breu pausa. Tornem de seguida amb la notícia curiosa del Rafa Sanahuja i encara uns minuts més per parlar i arrodonir una mica aquesta reflexió compartida que, com dèiem, oberta a altres programes perquè el tema no s'esgota i podem parlar, si el sembla, de la llei de llibertat sexual. Tornem ara mateix.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
Actualitat.
Entrevistes.
Notícies.
I bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias.
I Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
I tu, ja tens clar quina emissora escoltes?
Oh, i tant, Ràdio Estel.
Així de clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Reprenem, com sempre, després d'aquesta pausa, que cap a 6:45 tenim aquí en el Mirador, i donem pas, sense preàmbuls ja, al Rafa Sanahuja amb la notícia curiosa d'avui en aquest tema tan multiforme, però em sembla que vols centrar-te en un dels temes, que és el de l'eutanàsia. Oi, Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Avui tenim diversos temes sobre la taula del Mirador, però jo em vull centrar en un d'ells. Intentarem fer una petita radiografia de com es viu legalment l'eutanàsia al món. I és que, com ja sabem, el passat mes el Congrés dels Diputats va obrir la porta a la proposició de llei que despenalitzarà a Espanya l'eutanàsia i convertirà el nostre país en el quart d'Europa després d'Holanda, Bèlgica i Luxemburg i en el sisè del món, que permet posar fi a la vida humana, amb la intervenció d'un professional de la salut en cas de malaltia incurable, greu, crònica i invalidant. Però com es regula a la resta del món? Per exemple, a l'abril del 2002, fa ja molt temps, Holanda va seure un precedent al convertir-se en el primer país del món en legalitzar l'eutanàsia. Poc després, Bèlgica i Luxemburg van seguir el camí que havia pres el seu país veí, com dèiem abans. Aquests tres llocs del món en l'actualitat són els únics d'Europa on es permet la mort assistida. Més recentment, Colòmbia i el Canadà van emparar també aquesta pràctica en la seva legislació, encara que cada norma recull els seus propis matisos. A Holanda s'aplica a malalts amb dolor insuportable i irreversible i és el pacient qui ha de demanar-la al seu metge, que està obligat a consultar amb un altre professional, abans de decidir. Bèlgica, per exemple, té una llei similar i alguns països europeus han portat recentment a votació la seva regulació, com Portugal, on el maig de 2018 es va intentar, sense èxit, aprovar una llei al respecte. De moment no hi ha països que despenalitzin íntegrament l'eutanàsia. Sí que hi ha llocs en què es permet el suïcidi mèdicament assistit, que, a diferència de l'eutanàsia, no requereix una intervenció directa dels metges. Aquests únicament subministren els mitjans necessaris i és el propi pacient qui pren la medicació voluntàriament per acabar amb la seva vida. En el cas de Suïssa, per exemple, on no es contempla càstig per als que ajudin a un altre a morir, sempre que sigui per raons altruistes, segons recull la llei. Als Estats Units, per exemple, l'eutanàsia és il·legal, però en alguns dels seus estats, com Califòrnia o Montana, deixen obertes les portes a la mort assistida en pacients terminals. En el que no es permet a Suïssa, Alemanya o Àustria és l'eutanàsia activa, però sí indirecta o passiva sempre que el malalt hagi expressat aquesta voluntat. L'eutanàsia passiva, quan s'aconsegueix la mort del pacient en una situació irreversible, suspenent el tractament mèdic, està reconeguda sota certes condicions en les legislacions de Suècia, Noruega, Dinamarca i Finlàndia. I a l'altra banda, l'oposada es troba a Polònia, que entén l'eutanàsia com un assassinat directament i castiga la seva pràctica amb fins a 5 anys de presó, encara que no és l'únic país europeu on està penat. També Bulgària o Croàcia el castiguen amb fins a 6 i 8 anys de presó, respectivament. L'eutanàsia, Ignasi, més o menys així està al món la situació.
Gràcies, Rafa. Recordem, amics oients, que compartim avui col·loqui amb el pedagog Carles Armengol, amb l'advocat Xavier Puigdollers i amb el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols. Bé, de l'eutanàsia hem parlat una mica, hem conegut aquesta petita radiografia del tema. Sí, jo em referia al terme eutanàsia perquè és com la cara més dura del llenguatge. És a dir, que després alguns polítics ho expliquen, no volem matar la gent, no? Sinó que volem decidir, que puguin decidir, en fi, és complicat. En tot cas, ja hi entrarem. Però d'aquesta llei de llibertat sexual, vostès comentaven al principi, alguns de vostès, que és com un marcat territori, no?, de Podem. No sé si és així, hi ha hagut potser el rovell de l'ou de les discrepàncies internes amb aquesta llei, precisament. Que està molt bé la intenció, lluitar contra la violència sexual, evidentment. És important, això.
Bé, la ministra Irene Montero ha volgut, com dic, marcar el territori i amb una llei orientada a, bueno, aquest lema del només sí és sí, no? Clar, això és una mica delicat a l'hora d'aplicar-ho, no? Perquè, clar, en quin moment això no s'ha respectat i, per tant, una persona pot ser condemnada. Clar, la llei és molt restrictiva a l'hora de condemnar a presó a la gent, no? I, per tant, no és fàcil que es donin totes les circumstàncies. Per tant, el només sí és sí, penso que és un pas que s'ha de donar, però que després, d'alguna manera, els jutges hauran de cuidar això com s'interpreta en els casos concrets. Suposa una invasió del món de la intimitat de la gent. Bueno, han passat masses coses i potser s'havia de fer aquesta invasió. Penso que s'havia abusat de la situació anterior de, bueno, acceptació tàcita, això havia acabat en abusos, en violacions, etc. I això no podia seguir.
En alguns casos pot estar justificat, però clar, també han sortit les bromes, no? Els matrimonis ara hauran de signar consentiments? En fi, són coses que entren en terrenys complexos, eh?
O sigui, jo crec que, evidentment, fins i tot en el matrimoni igualment, només el sí és sí, no? Però, evidentment, el problema és la càrrega de la prova, no? Vull dir, en una situació d'aquestes, quan ens podem trobar senzillament en que un digui que hi havia consentiment i l'altre digui que no hi havia consentiment, no? I això...
Si no hi ha signes evidents de violència...
Clar,
no és
complicat. Tot i que jo ho veig... O sigui, també estic en que possiblement era necessari fer un pas més, evidentment. Ara, no és fàcil, és potser passar la pilota als jutges, no? Davant d'una situació, doncs aviam com ho determinen, perquè no és un tema fàcil.
Senyor Puigdollers, vostè ara, a micròfon tancat, comentava això de reformar o no el Codi Penal, el que en pensa.
Sí, sempre arreglem els temes en aquest país modificant el Codi Penal.
I de vegades demanant-ho en calent, oi?
Sempre, això sempre, no? Ja està, ja l'hem modificat i ens oblidem de la situació. Quan realment és això. Hi ha una sèrie d'actuacions que es viuen en privat. Per tant, no hi ha prova, no hi ha forma de realment d'acreditar res. Però és que realment el que penso que s'ha de fer és tornar al diàleg entre les persones i al respecte a la dignitat. I això no és el Codi Penal. Això ha d'entrar dintre del cap de cadascú, s'ha d'aprendre de petit per viure en el futur. Aleshores, és un problema la violència sexual, com és un problema la violència física domèstica, que diuen, com és un problema el robatori. És a dir, qualsevol acte que provoca trencar la intimitat de l'altre és inadmissible. I aquesta és la qüestió. És a dir, per un serà més fàcil robar, per altres serà més fàcil pagar i per altre serà més fàcil violentar sexualment. Però el cas és que tots tenen la mateixa característica, la manca de respecte a l'altre. Uh-huh. I aquest és el principi, no?
Sí, sí. I amb la sensibilitat per la igualtat i la dignitat de la dona, que és, evidentment, molt necessària també, doncs això fa que hi hagi certa capacitat d'aglutinar suport social, no?, aquestes iniciatives.
Exactament, però no hauria de ser en base a defensar dos cossos de la societat, el masculí i el femení, sinó en base a un respecte entre tots, per una societat digna i respectuosa entre uns i altres. Uh-huh. Perquè tant pot ser, de vegades, la violència del gènere masculí contra el femení com del femení contra el masculí. Uh-huh. Per tant, aquesta problemàtica pot ser sempre igual, encara que hi hagi percentatges més grans en un sentit o un altre, no? Però si només veiem el càstig, no avançarem.
Bé, per tant, un món convuls el que tenim, ho deia també el senyor Puigdollers al principi, com els altres compartien, és a dir, que estem en una situació amb molts fronts oberts, el tema del coronavirus, una preocupació de salut pública, evidentment, de gran consens, i que esperem que es pugui atenuar, que es pugui controlar, però també hi ha moltes realitats socials i polítiques que ens preocupen. Gràcies per la seva participació, Xavier Puigdollers, Lluís Sols i Carles Armengol. Fins una propera ocasió. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda.
Deixeu-me, amics oients, que avui, per acabar, recordi un personatge que ens ha deixat en aquestes últimes hores, el sacerdot Joaquín Luis Ortega. Va ser portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola, director de la Biblioteca d'Autors Cristians, home de Castella, però amb grans ponts en Catalunya. El recordo també per un vincle personal amb ell. Em va ajudar molt amb els meus inicis professionals ara fa més de 25 anys. Que descansi en pau, mossèn Joaquín Luis Ortega. Seguim a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Paraula d'avui.